Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Bon dia i bona hora, bona diada fresqueta de Sant Jordi. Bon dia, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bon dia i bona diada també de Sant Jordi. Que no falti la rosa, que no falti el llibre, que no falti l'alegria, etc, etc, etc. I que, a més, doncs, ja no única i exclusivament bona diada de Sant Jordi, sinó també felicitats a tots els Jordis.
I les Jordines.
I les Jordines, exacte. Exacte. Per tant, doncs, anem a felicitar el primer Jordi, que a més el tenim a l'estudi, el Jordi Miralles. Què tal, Jordi?
Mentida.
Oi.
Sí, potser s'ho diu d'aquells tres noms que posaven.
Sí, tens tres noms, tu també?
Sí,
clar, home,
però no, cap d'ells és Jordi.
No és Jordi. No.
Bueno, de fet, en tens quatre, perquè tu et dius Joan Marc, sí. Que és Joan Marc i els altres tres, no?
Sí. Em sembla que hi ha un Lluís i no sé quin és el tercer, però no és Jordi.
Bueno, jo en tinc... Jo...
No en tens tres, també, no?
Sí, Ricardo, Jesús, Armando.
Manzanero.
Armando Manzanero. Sí.
Molt bé.
I Jesús del Gran Poder.
Ai, Déu meu, senyor.
Sí. Ai, i Ricardo ai. Corazón de León.
També. Ai.
Bueno, doncs res, avui és dimarts 23 d'abril, diada de Sant Jordi. Ens queden 252 dies per acabar l'any i avui, en directe, com sempre, aquí a Ràdio Valira, cadena Pirinaica, doncs fem el programa 2500 50.
Mm-hmm. Molt bé.
Rodonet, eh? Rodonet. Bueno, de moment us podem dir que aquí a la parròquia d'en Camp borrufa.
Una miqueta, poca
aquest
cosa.
Aquest matí, no et pensis, tu, estava allà esperant el bus i m'estava mirant el pic de Carroi.
Sí.
Escolta, podríem anar a esquiar, eh?
Apa, no et passis, tampoc,
bueno, no, però estava ben blanc. 3 graus de temperatura, eh? Però, bueno, aquest airet que, ostres, fresquet, i doncs et posa un allò... I he tornat a agafar el plumes.
Uh-huh.
He tornat a agafar el plumes perquè no em tocava un altre remei, perquè és que jo sóc molt fredolic, torno a portar, ja us ho podeu imaginar, la samarreta de mar i els mitjons de llana, etc, perquè, escolta, vull dir, s'ha de...
Home, i fan falta, per exemple, equipaments especials...
Veus?
Per la carretera General 2, a partir de Sol 10... i a la 3 des del Serrat i també per anar en direcció França.
Ah, veus. Joan Marc,
sí.
Escolta, que tornareu a tenir d'entrenador el Xavi?
Jo espero que sí, eh? Ja saps que l'he defensat...
Ja ho sé, sempre. Ho sé.
La veritat és que no veig entrenador millor pel Barça ara mateix.
Mm. Però jo no entenc aquest ara sí, ara no, ara no, ara sí.
Sí, jo tampoc ho entenc, això.
Què li fa suposar? Però, esclar, amb unes condicions, també vol anar amb més bones condicions de les que té actualment, que jo no hi entenc, la plantilla d'ara està mancada.
No, a veure, jo l'únic que trobo malament és que fiqui condicions.
Ah.
Si vol continuar, que continuï. Però, sí. Però el que no pot fer és dir-li al club, no, i m'has de fitxar,
sí.
Mbappé, Haaland, Bernardo Silva
i Bradway. No,
bueno, així és que això, Màxim, fins i tot el fill de la portera del Núñez,
no.
Entrena al Barça, així, no? No, jo crec que el Xavi ha d'adaptar-se a la situació del club, que ja sap quina és, que ja fa 2 anys que hi és i sap exactament quina és,
mm-hmm.
I si vol continuar, que continuï, perquè jo crec que ha fet molt bona feina. Aquest any no s'ha tingut sort. També hi va haver un període en el qual l'equip va trontollar una miqueta, però crec que s'ha reconduït. I sobretot l'emergència del talent que es veu en el Barça, jo crec que necessita algú de la casa que la conegui per confiar en aquest talent i que acabi de florir com la rosa de Sant Jordi,
bueno.
I que tinguem un equip per molts i molts anys, que marqui història, que faci història.
Veure.
Home, el talent és indubtable, perquè clar, estem parlant de Cubarsí, estem parlant de Lamine Yamal, estem parlant d'Héctor Font, estem parlant de...
El Messi no juga ja, no?
El Messi no juga.
Ah, no ens oblidem del Gavi, que ha estat lesionat tota la temporada.
Pobre noi, també.
El Balde, que ha estat lesionat també bona part de la temporada. Sí. Això són dos peces importants que ens han fallat.
Hosti, tu, el pas que va al Barça igual es converteix en un Atlètic de Bilbao, que tots són de la casa, eh? Tots són...
No, però sempre s'ha dit que un bon mix entre els jugadors de la casa, de la Masia, i després tres o quatre o cinc jugadors diferencials de fora, és el que sempre ha fet el Barça gran i el Barça de que hi va haver amb Guardiola i el que hi va haver abans, pues, també era això, eh? Carles Puyol, Xavi, Iniesta...
Jo ho trobo molt bé, la veritat.
Jo ho trobo fantàstic, perquè a mi em cau la cara de vergonya quan amb el futbol, tot i que hi ha molts equips que, evidentment, no sé, 70-80%...
Tenim feina, eh? Tenim feina. Ara no t'emboliquis
amb
el futbol,
eh? No, però és que és veritat. Vull dir, 70-80% són estrangers. I, per exemple, amb el bàsquet és un escàndol, tu. Veus, per exemple, sense anar més lluny, el clàssic del bàsquet, Madrid-Barça, 5 inicial, tots estrangers.
No.
Sí, ja ho crec.
En el Barça no, eh?
I tant, en el Barça també, i tant. Sí.
En el Barça tens...
No, jo no dic que no tinguis jugadors
espanyols. Abrinyes, Ricky Rubio, Juli Hernán Gómez...
Mira, no sé quin partit va ser dels últims que van jugar, tant un com l'altre, els 5 primers que van sortir a la pista, tots 5 per part del Madrid i tots 5 per part del Barça, estrangers, tots 5. I això t'ho dic perquè ho vaig veure no fa gaire. Ara no et sabria dir exactament quan va ser, però dels últims partits entre el Barça i el Madrid. Jo no dic que el Barça no tingui jugadors d'espanyols o el Barça no tingui també
catalans.
Jugadors... Sí, o espanyols, és igual. Però que tots siguin estrangers. I dius, hòstia, tio, no anem bé.
I el Futbol Club Andorra, què?
El Futbol Club Andorra...
Quants andorrans hi ha?
La tira. La tira n'hi ha.
Poquíssims, no?
Pràcticament.
Dos?
No sé, ara no...
És que tindríem un problema, eh, amb els andorrans en el Futbol Club Andorra, perquè serien considerats estrangers a Espanya.
Ah, sí, clar. Clar, tens raó.
Sí, no,
clar.
Ai,
bueno, aviam, mirin, el sol avui ha sortit a les 7 i un minutet, se n'anirà a les 8 i 45 minuts. Hores de llum, 13 hores 44 minuts, el punt més alt ara a la 1:53 minuts, la temperatura màxima avui...
Imagina't,
8 graus.
Oi.
8 graus. I la lluna, de fet, entra demà, però bueno, ja lluna plena, avui està al 99%, ja demà estarà al 100%, per tant, ja estem amb lluna plena, i després parlarem també de la lluna. Al vespre parlem de la lluna, però ja que tindrem aquí el professor Miralles...
Ja ho hi preguntarem.
Li preguntarem per la lluna.
Molt bé. Sí. Anem amb les dites i els refranys populars. El Riqui ha preparat un popurrí de relacionats amb el dia, amb la diada que estem avui, no?
Correcte.
Perquè si ens fixem en Meteo.ad, ens diuen que l'abril fa el pecat i el març és l'acusat. Però vaja, ens quedem amb aquests. També no diguis hivern passat que Sant Jordi no sigui estat... Per Sant Jordi, visita ton ordi, si en veus un espiga ençà i un altre enllà, torna-te'n cap a casa, que prou n'hi ha.
Està bé, no?
Molt bé.
Molt bé, no? Bueno, doncs avui celebrem que és Sant Jordi. També Santa Pocina.
Pocina.
Sí, Pocina. També Sant Adalberto, eh? Adalberto. I Sant Gerard o Sant Gerardo Abat.
I o Sant Grau.
O Sant Grau.
És mateix Gerard o Grau?
Ah, val.
Sí, sí, sí.
Val. Molt bé. Avui és el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor.
Que va tenir l'origen el 15 de novembre del 1995 com una manera de retre un homenatge a grans escriptors universals, Miguel de Cervantes, Shakespeare, Ampla, entre d'altres, eh? Uh-huh. Va ser a través de la UNESCO com fan sempre aquesta gent, que es va decretar el dia 23 d'abril, ja que en aquesta dada se celebra el naixement o mort, eh?, d'aquests il·lustres personatges de la literatura espanyola.
Mira,
de la literatura en general, vull dir.
Sí, mundial, perquè hi he estat veient aquest mes d'abril, és impressionant la quantitat d'autors, autores d'arreu del món que van néixer o ens van deixar. Bé. És realment espectacular. Molt bé, avui també és el Dia de la Llengua Espanyola, que es va escollir aquest dia del 23 d'abril per celebrar doncs, la llengua espanyola, coincidint amb l'aniversari de la mort de Miguel de Cervantes Saavedra, l'autor del Quixot, una de les obres més universals de la història.
És allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes.
¿Qué gigantes?
Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
No son gigantes, sinó molinos de viento.
Pobre, estava fatal, eh?
Fatal. Estava fatal. Avui també és el dia de la llengua anglesa.
To be or not to be.
Ser o no ser.
That is the question.
Aquesta és la qüestió. Jo escolliria la pirinaica. Bueno, no oblidis que Sant Jordi és alegria i amor, roses i llibres, i celebrem aquesta diada tots junts plens de poesia.
Com aquesta. És una adaptació del Sant Jordi Gloriós de Josep Maria de Sagarra. Sant Jordi té una rosa mig desclosa, pintada de vermell i de neguit. Andorra és el nom d'aquesta rosa, i Sant Jordi la porta sobre el pit. La rosa li ha contat gràcies i penes, i ell se l'estima fins qui sap a on, i amb ella té més sang a dins les venes per plantar cara a tots els dracs del món.
Fet un petit arreglo aquí a la poesia.
Sí, perquè no és el patró d'Andorra, Sant Jordi, sinó que és el patró de Catalunya.
Sí.
Però vaja, veiem aquesta adaptació, eh?
Sí.
Una versió una mica lliure.
Adaptada, sí.
Canviant de país, en aquest cas, eh?
Això mateix.
Sí.
Molt bé. Més de coses que van passar el 23 d'abril, per exemple, el del 1616... Doncs les restes mortals de Miguel de Cervantes van ser enterrats a l'església madrilenya de les Trinitàries. És a dir, es va morir ahir, el dia 22, i s'enterrava el 23.
I el 1925 tenia lloc la primera edició del Quixot amb sistema Braille, eh?
Exacte.
Ja fa molts anys.
Ja fa molts anys. I també el 1969... Doncs l'editorial Anagrama va començar a editar llibres. Fins aleshores era un projecte que havia nascut dos anys abans, i va ser a partir del 69 quan Anagrama doncs, va començar a editar aquests llibres. Després també recordo perfectament això també.
Sí, home, i tant.
El 76, que va aparèixer a Barcelona el diari Avui.
Avui, en català.
Exacte, el primer diari en català que, lamentablement, doncs, amb el pas del temps va haver de desaparèixer, sí, lamentablement.
Bueno, però el Punt Avui, ara tenim el
Punt Avui, el Punt Avui. Sí, però no va aguantar com Avui, tot i que va durar força, Bé, també recordarem que el 96, el novel·lista espanyol, Premi Nobel de Literatura, Camilo José Cela, va rebre de mans de l'emèrit el Premi Cervantes.
I li va dir això.
Me atribuían que le solté un tremendo pedo.
Ai, mare de Déu. Sí.
Bé, també, i això sí, no té res a veure amb els llibres, tot i que es podria escriure un llibre, l'any 2000, un dia com avui, es va estrenar el programa televisiu Gran Hermano, el primer.
Bienvenidos a Gran Hermano. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo. Son en este momento las 9:30 pasadas del día 23 de abril, el día de San Jordi.
Doncs sí, la Mercedes Milà, que va ser la primera conductora...
La Merceditas,
la primera conductora d'aquest programa, que vulguis que no, agradi més, agradi menys i tal, però va ser un impacte bastant considerable en el món de la televisió per aquella època. Bé, i acabarem també recordant que el 2005 es va publicar el primer vídeo de YouTube.
Es deia Me at the Zoo i dura 19 segons. Està protagonitzat per els elefants d'un zoo de San Diego.
All right, so here we are, one of the elephants.
Primer, eh?
Cool thing about these guys is that they have really...
És un noi que ens explica. Really, really long... Està davant dels elefantets.
Elefants, no? Sí. Davant dels elefants. Molt bé. Recordarem ara que el 18... Aquest, és,
aquest el coneix.
Aquest és,
bueno, el coneix de referència.
Aquest és per tu.
Eh? Ah, sí?
Sí, sí,
ah.
Sí, a veure, a veure. A
veure. Max Planck.
Max Planck, mm-hmm, val? Sí. Físic alemany, mm-hmm, autor de les bases de la teoria quàntica, mm-hmm, i Premi Nobel de Física el 1918.
Mare meva. Sí, sí.
Va néixer.
1858, eh? Mm.
També el 1896 va néixer Josep Andreu i Lasserre. El gran, 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 gran Charlie Rivel.
Ah, això. Va néixer a Cubelles.
Va néixer a Cubelles, sí senyora. Va néixer a
Cubelles, eh?
Després també recordarem que el 1928 una actriu de cinema que va acabar doncs, sent també ambaixadora americana, la Shirley Temple.
La meva mare sempre m'explica que van fer nines i tot de la Shirley Temple.
Era molt mona, eh?
Sí, és que era una cocada. Era una cocada. Però després... de gran, ja?
Ja, sí. Mm-hmm. Bueno, bueno.
Sí.
Bé, el 36 també va néixer un personatge també prou conegut, eh? Per això. Roy Orbison.
Sí.
El senyor Roy Orbison, eh? I també, i ja que suposo, no sé si la tenim per aquí o no,
no sé.
Ara, en aquests moments, avui, però vaja, habitualment se'ns fa gran, però habitualment corre per aquí. La Tita Cervera, la Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, col·leccionista i filàntropa espanyola, que va néixer el 1943.
Hay que asumir responsabilidades. No es que sea difícil, al contrario, ser rico es una maravilla. ¿Quién dice que no, por favor?
Bueno. Ser rico és una meravella. Qui en dice que no?
Ser rico, home, pues té més raó.
Una mica el logopeda no hi aniria malament, bueno, ara, però en aquestes alçades...
Sí, bueno.
A vegades no ho entenc, eh?
A vegades no ho entenc.
Se'm fa una mica difícil.
Sí, però jo és que a vegades tampoc entenc els que parlen bé, eh?
Això també.
Segons que diuen.
Home, depèn, clar.
Això depèn. De conya, vaja. Bé, felicitem també a Passió en Vega. Amor. 76. Tranquilo,
no te voy. Nascuda el 76,
nascuda
eh?
El 76.
No canta no 76,
home,
eh?
No,
ja m'estranyava.
No, home, no. Nascuda el 76. Nascuda el 76. No, home, que deia el 76.
Va.
Bueno, i també el Cerverí, no? El de Cervera, el germà del Marc, l'Àlex Márquez, que va néixer el 96. No, no és que en tingui 96, eh?
No. Va néixer el 96. I com us dèiem, doncs, en el 1616, el senyor William Shakespeare ens deixava. 51, 52 anys.
Sí, era jove, era jove.
Sí.
També
ahir, però... El senyor Cervantes.
Avui l'enterraven a Miguel de Cervantes, 22 d'abril de 1616, 68 anys, era una mica més gran que William Shakespeare.
És a dir, que Cervantes i Shakespeare van morir a un dia de diferència?
Sí, senyor.
Però, esclar, de...
Quines coincidències, no?
Sí. Clar, sí. I del 1616.
Sí, amb un dia de diferència.
I, de fet, quan va morir Shakespeare... Tot i que s'ha de dir que, segons el calendari, en aquest cas, julià, el que suposa que, en realitat, va morir el 3 de maig d'aquest mateix any.
Ah,
però, bueno, sí que...
Sí, clar, 1616 encara hi havia... Sí, el julià.
El calendari no. Julià.
El que sí que se sap segur... és que amb 84 anys ens deixava Josep Pla.
El gran Josep Pla.
El Llofriu,
Pla.
El Baix Empordà, eh?
Sí, mira, jo hi era el dissabte, Guaita. Llofriu. Guaita que fan ara. Sí, ens deixava Llofriu el Josep Pla, escriptor, periodista i referent de la literatura catalana de tots els temps, eh? I també ens deixava un home que va fer moltes pel·lícules, però, bueno, aquesta potser és de les més conegudes, i que no és altra que la pel·lícula Éxodo, Exodus, de l'any 1960, on ell era director, productor, guió de Dalton Trumbo i basat en la novel·la homònima de l'any 58, escrita per Leonor Uris. Uh-huh. I també ens deixava el 2007 el polític rus president entre el 91 i el 99, el senyor Boris Yeltsin. Era aquell que li tocava el cul a les secretàries. Hi ha unes imatges impressionants d'un... sembla que estava, doncs, amb una... Estaven presentant alguna cosa, estaven fent alguna, algun acte d'aquests, i s'acosta una de les, suposo que secretàries i tal, li entrega, no sé si ho has vist això, en Marc, li entrega uns papers i tal, i el tio Gia li fot una patacada al cul.
Que gràcies.
Jo ho recordo rient amb el Clinton.
Amb el Clinton.
Sí, 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 sí.
Vermell com
un pavat. I amb aquell nas vermell.
I el Clinton, que no s'aguantava.
Ai, Déu meu, Déu meu. Sí, sí. Doncs vinga, anem a donar un cop d'ull a la premsa, a veure què... Què ens diuen els companys, en aquest cas, de la premsa, que trobem amb digital. Anem amb l'altaveu. Saludem des d'aquí, que ja deu haver acabat el programa, el Gabriel Fernández, que anava tapat. Jo gairebé no el coneixia.
Pobre.
Perquè, esclar, és que
sí, sí,
ha estat fent el programa a la plaça del poble d'Andorra,
sí, sí,
la Vella.
Sí,
eh?
Sí, 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 sí.
L'altaveu en diu, quan valen 150 mesos i 6 dies d'explotació laboral? La Sala Civil del Tribunal Superior ha de resoldre en breu quina és la indemnització que li correspon, recordem, a aquell home que durant més de 12 anys i mig va estar treballant en condicions d'esclavatge. És que això és molt fort,
és molt
fort,
sí, sí.
En una finca d'Aubinyà.
És tremendo.
La Vallia li va reconèixer un import de 332.978 amb 27 euros que el masover que n'abusava no vol pagar ni far de vi. Però, per l'amor de Déu. Arrenca també un Sant Jordi fred, però d'allò més prolífic. Les empreses podran fer pagar als treballadors allò que dèiem, les multes per no fer servir el català.
Mm-hmm.
I que Demòcrates llima diferències i crea una comissió per regular el millor possible el pla de xoc. I també el tercer carril de Prat de la Creu que pren forma. I Espanya, que ofereix la xarxa d'instituts Cervantes perquè Andorra hi pugui difondre la seva cultura.
Molt bé. El diari d'Andorra ens parla de que el nou espectacle del Cirque du Soleil tindrà un cost de 3 milions d'euros.
Uh-huh.
També hi ha un especial, evidentment, com els diaris del dia d'avui, del dia de Sant Jordi.
Clar.
I un altre tema és condemnat per fer un duplicat del permís que li havien retirat a França. Un que volia fer el viu i, doncs, van enganxar. El més destacat, o titular més destacat, és aquest que el Comú de la Capital farà una auditoria per optimitzar la plantilla.
Uh-huh.
La corporació realitzarà, doncs, una altra sobre els comptes i l'objectiu és tenir una fotografia de l'estat general de la institució i, si cal, millorar, doncs, els recursos econòmics i també humans. La incorporació de Jennifer Dobarro doncs accelera aquest projecte que vol posar en marxa el Comú d'Andorra la Vella. Després, una notícia que jo marco.
No comentaré perquè
sí, no,
la veritat
clar,
és que no...
Poc ens en fiem del que hi havia, no?
A veure,
és això, no?
Hi ha un departament de recursos humans dins de cada comú. Si ells no tenen la fotografia d'aquesta plantilla...
Apaga i vámonos.
És el mateix, el departament no ha canviat.
Ja.
Només ha canviat el Consell de Comú.
El Consell, sí.
Exacte.
Sí, i el cònsol, que és el que, en definitiva, doncs, porta ara el tema. No? Bueno, aquesta és una notícia preocupant, també ho és l'altra, perquè tot és preocupant, però vaja, aquesta és preocupant, perquè, mirin, els menors atesos es disparen en 4 anys. Els casos tractats des de que va esclatar la pandèmia del coronavirus s'han incrementat en un 29%.
Sí, sí.
Menors atesos, Bé, després també la senyora Mònica Bonell, que alerta que es castigarà per incomplir la llei del català. La ministra destaca la... doncs això, de que el català ha de ser norma obligada als serveis, no? I, ja veurem, a veure... Hasta quin punt doncs això es pot portar a terme o no, perquè em sembla bastant castigar que, paraula castigar...
Seran càstigs corporals?
No ho sé.
Si no me l'imagino amb un flagell
així. Sí, no? Amb un fuet allà.
Un fuet.
Sí, sí, sí. Bueno, i després també, a veure, proposta per allargar l'estada, perquè ja saben que la cosa del Futbol Club Andorra jugant a l'Estadi Nacional no, de moment no està massa clara, però es veu que aquí almenys el titular del del diari d'Andorra Arxiu diu que hi ha una proposta per allargar l'estada del Futbol Club Andorra al Nacional. Uh-huh. O sigui que... ja veurem. I després també una altra d'aquestes notícies pues, que no ens agraden de cap de les maneres, i és que l'Hospital Atena té 39 pacients per temptatives de suïcidi el 2023.
N'hi va haver 16 consumats, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Entre el 19 i el 21.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé.
Molt bé, doncs res.
Ja està, que ja més alguna cosa... Bueno, sí, perquè... Bueno, sí, bon dia, tema del Cirque du Soleil... els menors de la Gavarnera es podran acollir el cap de setmana, el Morabanc no descarta disputar competició europea. Bueno,
a veure,
vale.
Sí. No sé.
Bueno, i després la coordinadora diu aquí que manté que 1.500 pisos en 3 anys són insuficients. Uh-huh. Bueno, ja veurem a veure també què passa el 1 de maig, no? Que hi ha convocada una manifestació que, diuen els que organitzen el tema, pot ser multitudinària.
És dilluns. No?
És dilluns, sí. És dilluns. Bueno, doncs això és el, també el que més es destaca amb titulars el Bon Dia avui. Vale? Alguna cosa, Candela?
No, anem a la publicitat i a veure què ens explica...
El Joan Marc.
Ah, això mateix.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 885-544 o a imo.ad.
A prop de...
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la fruiteria, maduixot, safata de mig quilo per només 1,59 €. Albergini a només 1,49 € al quilo. I préssec vermell a només 2,99 € al quilo. Vine a la nostra fruiteria amb els millors frescos del mercat. I aprofita els últims dies del catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions, com la bossa d'organització de diferents mides Five per només 5,49 €.
100% preus baixos! Andorra 2000!
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs sí.
Bueno, escolta, Joan Marc, aviam, tu saps això de la lluna rosa del 2024?
No.
Ah?
No.
D'on t'ho has tret, això, tu?
Això dels noms de les llunes és una cosa molt...
D'on t'ho has tret, això, Ricky?
Doncs, home, de...
Del Patufet?
Del Patufet, sí, i del Cavall Fort. Sí. Després també he anat al TVO i m'he consultat la...
El professor Franz de Copenhague.
Exacte. No, es podrà apreciar tota l'esplendor aquesta matinada de dimarts 23 fins dimecres 24.
Sí.
I és una lluna que rep aquest nom perquè és d'una època coincident...
Que hi ha unes flors molt maques.
Sí.
Tot té noms.
Bueno, sí. la lluna rosa.
Sí, bueno, però són noms que us hi donen, no tenen cap sentit. A nivell astronòmic no tenen cap sentit.
Ah, no?
No, tenim una lluna plena, com tenim cada mes.
Sí, ja.
N'hi ha una cada mes, i cada mes li canvien un nom. La de Llop, la blanca, la brava, la rosa, la taronja, la d'Espiga, no sé, m'he perdut ja molts noms, perquè a més cada any van canviant aquests noms, perquè l'any vinent no coincidirà amb Sant Jordi, aquesta lluna. Serà en una altra època del mes, però n'hi ha una cada mes.
Jo, de tota manera, avui estaré a la White.
Ah, sí? Posaràs el despertador a la matinada?
No cal.
Jo l'he vist aquest matí, la lluna feia patxoca.
Feia patxoca. Però jo miraré a veure si és rosa o no.
No, blanca.
Perquè, mira, el rosa l'amor s'hi posa.
Ai, senyor.
Ja està.
Ai, senyor.
La lluna la pots veure de diferents colors quan està a prop de l'horitzó, perquè la difracció de l'atmosfera fa que la puguis veure d'un color més ataronjat, un més vermellós, sobretot perquè també hi ha pols en suspensió a l'atmosfera, i bueno, és el mateix que el sol, el cel quan baixa es torna ataronjat, o vermell, el cel vermell, molt sovint,
pues
a la lluna li passa el mateix, quan està a prop de l'horitzó pues canvia de color. I després també hi ha un efecte que és molt conegut amb la lluna, que és que quan la veus prop de l'horitzó, com que tens altres elements de referència, el teu ull t'enganya i sembla que sigui més grossa d'un normal, que quan la veus a dalt del cel. A dalt del cel, com que no tens cap referència al costat, la veus més petita. I a prop de l'horitzó, o a prop d'elements arquitectònics, pues et sembla bastant més grossa del que la veus en el cel. Però la talla de la lluna és exactament la mateixa.
Ja m'imagino que no es fa ni més gran ni més petita, no?
No.
Bueno, avui, de tota manera, com és Sant Jordi?
Clar. Ens convida a veure dragons, dracs, el Joan Marc.
Els dracs que tenim en el cosmos, que són els forats negres.
Em pensava que era l'empresa del Piqué.
No, però és com els dracs a la Terra, que aquests animals mitològics, en l'univers no són tan mitològics perquè els forats negres existeixen, però sí que són grans destructors del que tenen al seu voltant, perquè ho engulleixen tot, fins i tot la llum, per això se'n diuen forats negres. I ha sorgit una notícia ara aquesta setmana, que l'ha publicada la Corporació Gaia, que és aquest satèl·lit que ha fet aquest mapa extens de tots els estels de la nostra galàxia, fins i tot de les galàxies que tenim al voltant, de les galàxies satèl·lits.
De veritat, jo vas comentar-ho, això.
El Gaia és... ha fet diverses publicacions de les seves dades i l'any que ve en té publicada la quarta, que encara no serà la definitiva, encara hi haurà una cinquena, però que la quarta ja serà una de les més complertes, està prevista pel primer trimestre de 2025, però en abans d'aquesta publicació, amb les dades d'aquesta quarta base de dades que publicarà Gaia, pues s'ha publicat un article en el qual s'ha trobat el forat negre més gran que s'ha vist en la nostra galàxia, a part, evidentment, el forat negre que està en el centre de la nostra galàxia. El forat negre al centre de la nostra galàxia fa 4.000 milions de vegades la massa del Sol. Aquest en fa 33 de vegades la massa del Sol. Però tot i així és el forat negre més gros, més massiu, que s'ha observat mai en la nostra galàxia. Se n'ha observat de més grossos fora de la nostra galàxia, i després explicaré com, però els que normalment s'observen a la nostra galàxia, a part un, que és el Cygnus X1, que és el primer forat negre que es va detectar, que fa unes 20 vegades la massa del Sol, aquest es va detectar perquè és molt actiu amb ratxos X. És molt actiu amb ratxos X perquè la matèria que cau en el forat negre crea un jet de plasma molt actiu en ratxos X, molt calent, és matèria molt, molt, molt calenta, i apunta directament cap a la Terra. Per això ens apareix cap a nosaltres molt massiu. Si no apuntés cap a la Terra, molt actiu, i es veu molt en ratxos X, si no apuntés cap a la Terra no ho veuríem, però la casualitat dona que aquest apunta cap a la Terra. Però aquest no s'ha vist per ratxos X, s'ha vist perquè té un company, és un sistema binari, hi ha un estel al seu voltant, que és un estel un gegant groc, és un estel, és gegant, però és una miqueta més petit que el nostre Sol, però té el mateix color. És un estel molt, molt antic, que té gairebé 13.000 milions d'anys, que volta aquest forat negre, i justament el Gaia el que fa és que ha monitoritzat durant anys els moviments de tots els estels de la nostra galàxia. I monitoritzant els moviments d'aquest estel han vist que s'anava voltant un punt que no veien que hi hagués res en el seu alrededor. I calculant les característiques de l'òrbita d'aquest estel, han vist que l'objecte en el qual estava voltant era un objecte molt massiu. 30, com deia abans, 33 vegades la massa del Sol. I com que no es veu, l'única hipòtesi que el grup de Gaia ha pogut treure és que això seria un forat negre. Hi hauria una altra hipòtesi, que siguessin dos forats negres separats, més petitons, però, i llavors ja no seria el forat negre més massiu, però per ara la descarten perquè, clar, encara seria més complicat explicar com s'han format dos forats negres tan a prop i d'una massa similar de l'un a l'altre, i potser s'haurien de veure, però no hi ha dades suficients, encara petites variacions de l'òrbita de l'estel que els orbita. Per ara, la hipòtesi que ells troben més probable és que sigui un sol estel. El curiós també és que aquest forat negre es troba molt a prop de la Terra. Es troba a 2.000 anys llum de la Terra, bueno, 1.900 anys llum de la Terra. No és el que està més a prop. El que està més a prop és un altre que també ha trobat la Corporació Gaia, que es troba a 1.500 anys llum de la Terra, però ells, com que han vist els moviments de tots aquests estels, aniran trobant. Aquest li diuen GBH3, és a dir, Gaia Black Hole 3, és a dir, és el tercer que troba la Corporació Gaia. Hi ha hagut el GBH1, que és el que està més a prop de la Terra, i hi ha un GBH2, que està a uns 3.000 anys llums de la Terra, però aquests són més petitets, fan uns 10 masses solars. 10 masses solars és el que els estels gegants que es transformen en forats negres del nostre entorn tindrien de donar, bàsicament. Aquest per què dona més, per què és més massiu aquest forat negre? L'explicació ens pot vindre de la composició de l'estel que és company. L'estel que és company d'aquest forat negre és un estel que té molt poc metall. Té un 0,1% dels metalls que té el nostre Sol. És un estel que es va formar fa molts i molts anys, fa gairebé en els inicis del nostre univers, 13.000 milions d'anys comparat a nosaltres. El nostre Sol es va formar fa uns 5.000 milions d'anys, per comparació. Aquest té més del doble de l'edat del nostre Sol. I en aquella època, l'entorn del núvol de gas en el qual es va formar, doncs era un entorn que encara no s'havia enriquit en metalls, perquè els metalls sorgeixen del processament de l'hidrogen i de l'heli pels estels, que exploten com a supernoves. Quan els estels han processat tot l'hidrogen i l'heli i exploten, deixen anar grans quantitats de metalls, ferro, carbó, tot tipus de plata, platino, urani, tot tipus de metalls, i enriqueixen l'entorn i es tornen a formar estels, i aquests estels són més rics en metalls que la generació anterior. Doncs aquest estel que tenim al costat d'aquest forat negre és un estel que en diem de població 2, els que tenim nosaltres al nostre voltant seria de població 1. Aquests de població 2 són molt menys rics en metalls, i doncs podrien formar, és una teoria que hi ha des de fa molts anys, estels més grossos que els estels rics en metalls. Per què? Perquè els metalls el que fan és dispersar la calor que hi ha a l'interior dels estels, i doncs quan formes estels que són molt massius i molt calents, si hi ha molts metalls, perden molt ràpidament molta part de la seva massa durant la seva vida. Produeixen vents molt violents, com els vents solars que tenim en el nostre estel, i doncs sembla que quan més ric en metall és un estel, més petit hauria de ser. No arriba a les masses que podrien arribar als estels que són més pobres en metalls. I doncs a aquests estels de població 2 potser van arribar a formar estels, no ho sabem perquè no n'hem vist mai, però fins a 150 vegades la massa del nostre Sol. I aleshores, això, si tens aquests estels tan grossos, sí, pots arribar a formar forats negres de 30 masses solars, com el que veiem aquí. Fins i tot necessitaríem una miqueta més de 150 masses solars, 200 o 250 masses solars. I que l'origen d'aquest forat negre és potser un estel de població 2 de més de 150 masses solars, uh-huh, o fins i tot podria ser una de les quimeres, un d'aquests dragons que també busquem en l'univers primordial, en l'univers molt llunyà, que són els estels de població 1, que són els primers estels que es van formar en l'univers. Aquests primers estels que es van formar no tenien cap metall, eren únicament hidrogen i heli. Mm-hmm. I es van formar molt grossos, clar, i van desaparèixer molt ràpidament. No n'hem vist mai cap encara. Yeah. Però aquest forat negre potser és la resta d'un d'aquests estels de primera població, dels primers estels que es van formar a l'univers, i que, bueno, ara avui en dia ja és un forat negre. Ara, avui en dia, en el nostre univers, sí, ja no existeix cap estel de població 1, perquè tots tot van explotar, o tots van explotar, clar, en supernoves i van formar forats negres, o es van extingir i van fer enanes blanques, i avui en dia no en queda absolutament cap. Doncs això podria ser una resta d'aquesta, ja, primera població d'estels, però que en diuen població 3, perquè els astrònoms són tontos i comptem al revés.
Mm-hmm. Ah, sí?
Comptem els de població 1 són els que estan més pròxims a nosaltres. Yeah. Els de població 3 són els que estan més llunyans, els primers reals. I com ha arribat aquest estel a la nostra, sí, galàxia? Sí. Això també. Pues segurament és una galàxia satèl·lit de la nostra que va ser absorbida per la nostra galàxia fa molts milions d'anys, i d'aquesta galàxia i només hi queda ara el que en diuen un corrent estel·lar, és a dir, una espècie de riuet d'estels, que ha estat absorbida, però aquesta galàxia era molt més antiga que la nostra i va estar capturada. Segurament, això també, que les galàxies, les primeres galàxies que es van formar eren molt més petites que la nostra. I aquesta era una galàxia satèl·lit, després es va formar la nostra galàxia i va capturar aquesta galàxia satèl·lit, i queda aquest corrent d'estels, d'estels molt antics. Els únics que queden són aquest petit company que té el forat negre i altres que hi ha per allí corrents, però el Gaia n'ha detectat alguns d'aquests corrents estel·lars a dintre la nostra galàxia. Es troben sobretot en la part superior del disc de la galàxia. La nostra galàxia és com una espiral que fa un disc, i a sobre de la nostra galàxia hi ha una cosa que es diu l'halo, i en aquest halo hi ha molts d'aquests corrents, perquè els que han estat en el disc han estat absorbits pel disc, però a sobre encara hi queda restes d'aquestes captures que ha fet la nostra galàxia, estan en el halo, i són aquests estels que són molt pobres en metalls. És a dir, que és un descobriment que té, que, a part de ser un forat negre molt massiu, segurament en veurem d'altres, també té aquesta component que ens obre la via cap a l'exploració d'aquestes primeres generacions d'estels. En d'altres galàxies hem vist forats negres com aquests, però els hem vist per les zones gravitacionals que provoquen les col·lisions de diferents forats negres així. Sabem que n'hi ha a prop de la nostra galàxia, el que passa que és difícil de veure'ls si no hi ha un estel company en el seu voltant que ens indica que la seva presència, perquè el forat negre per si no emet radiació.
Mm-hmm. Escolta, una cosa, bàsicament per curiositat, aquesta corporació o aquest consorci Gaia,
sí,
on està això?
Estats Units?
No, està repartit. Gaia és un satèl·lit europeu, sí, i està repartit per diverses institucions arreu d'Europa. Mm. Hi ha una part a Espanya, hi ha una part a França, els que han liderat aquest estudi estan a l'Observatori de París, però jo tinc companys que estan treballant a Alemanya, a Heidelberg, a l'Institut d'Astrofísica que està a la Universitat de Heidelberg, que també en fa part, però n'hi ha per tot Europa, i evidentment és l'Agència Espacial Europea qui coordina això i qui ha fet la nota de premsa anunciant aquesta notícia. És raro que un article que està encara per publicació, no està publicat l'article, que està per publicació al diari de referència d'astrofísica europeu, que és l'Astronomy and Astrophysics, tingui una nota de premsa per part de l'Agència Espacial Europea. És a dir, que marca la importància d'aquest descobriment. A més, hi ha hagut una nota de premsa també per l'Observatori Europeu Astral, perquè s'han utilitzat dades del telescopi VLT de l'ESO, que estan a Xile, aquests quatre telescopis de 8 metres que estan a Xile, s'han utilitzat dades per estudiar les característiques de l'estel company, no del forat negre, però el forat negre no es pot, no es pot veure, i característiques de l'òrbita de l'estel company i d'aquestes petites variacions que fa que desvetlli que té aquest company negre que no arribem a veure.
Aquest drac.
Aquest drac, sí, sí, sí. No t'hi acostis massa al drac, perquè com a Interstellar ja sabem el que passa.
Escolta, igual el James Webb descobreix alguna cosa. O no el tenim encarat cap...
Pot ser una... A veure, està tan a prop, justament, aquest forat negre, 2.000 anys llum, és relativament a prop, que pot ser un bon target d'observació pel James Webb per veure si hi ha un disc d'acreció, és a dir, si s'arriba a veure la matèria que cau en aquest forat negre. També hi ha una part, bueno, no sé si tenim temps d'explicar-ho, de com s'ha format aquest sistema. La hipòtesi que ells diuen, la més probable, és que el company ha estat capturat pel forat negre després de que esdevingués un forat negre. És a dir, no era un sistema de dos estels en el qual un es va transformar en forat negre, sinó que el petit company ha estat capturat a posteriori, perquè diuen que l'estel que va formar el forat negre era tan gros i en la seva fase de supergegant hagués arribat tan lluny que hagués gairebé engullit el seu company i doncs hauria contaminat el company amb els metalls que ell havia format. I el company és molt pobre en metalls. I doncs ells creuen que no hi va haver contaminació, i perquè no hi va haver contaminació vol dir que el company va arribar més tard. Va arribar un cop el forat negre ja estava format. I tot això es va movent dintre de la nostra galàxia. En realitat, tot aquest corrent és un corrent que passarà prop del nostre sistema solar d'aquí uns quants milions d'anys.
Milions, parlem de milions.
Milions. Es va, està a 1900 i es va acostant, però podrem estar tranquils.
No, ja, però vull dir, a banda pel tema de que dius que trigarà 2.000 milions d'anys i tal, però, per exemple, posats al dia que passi, pot afectar la Terra?
Home, no sé si hi haurà Terra en un moment que passi.
Vés a saber, no?
Bueno, no, perquè podem estar tranquils, bueno, ja passarà.
Si un forat negre així es passés a prop de la Terra, segur que hi hauria conseqüències.
Però quin tipus de... O sigui...
Home, la Terra podria estar absorbida pel forat negre.
O sigui, desaparèixer com a tal.
Sí, desintegrada completament per la força gravitatòria. Això, 33 masses solars és un forat negre considerable. No és el centre de la nostra galàxia, però és un forat negre considerable. És un forat negre, el que he vist la pel·lícula Interstellar, que és una pel·lícula Interstellar, en el qual el forat negre realment està fet amb models realístics. Ja veu què passa amb planetes que estan a prop del forat negre. Que hi ha un en el qual aterren i hi ha marees enormes, amb onades gegants, a part de la distorsió temporal, evidentment crearia uns efectes de marea enormes i al cap i a la fi destruiria nous planetes que s'acostessin massa.
Totes aquestes pel·lícules que es fan ara de ciència-ficció, ara deies aquesta Interestel·lar, però també n'hi ha d'altres...
Deuen estar assessorades, no?
Aquesta Interestel·lar va estar assessorada per un dels més grans experts en forats negres, que és el Kip Thorne, Premi Nobel, perquè va ser el que va crear el detector d'ones gravitatòries, justament per detectar col·lisions de forats negres, i van crear aquest model realístic que avui en dia s'utilitza, és el model que es va crear per la pel·lícula, avui en dia s'utilitza per les simulacions científiques de veritat, és a dir, que en el seu moment va ser el model més complex i més realista d'un forat negre que s'havia fet mai, i es va utilitzar per la pel·lícula. I avui en dia models millorats, però s'utilitzen en la base d'aquest s'utilitzen per simulacions de forats negres de científiques.
Vaja, que aquestes pel·lícules tenen una part...
Aquesta en particular,
real.
Aquesta. No totes. No totes. Aquesta en particular. No.
Per exemple, el 2001, Odissea de l'Espacio, amb el temps?
2001, és ben conegut que tant el Kubrick com el Arthur Clarke es van fer assessorar pels les ments pensants de la NASA que estaven planejant el programa Apollo, i un dels seus assessors era Werner von Braun, el creador del Saturn V, i que tot va estar supervisat, i el Kubrick ho volia, supervisat per els enginyers de la NASA i també per enginyers d'IBM, que són els que van crear el model de HAL amb les famoses tablets que hi havia avui en dia, que van anticipar les tablets.
Mira, que... és que tot té una gènesi, eh?
Sí, 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 no, però hi ha cineastes que realment tenen aquesta, aquesta voluntat de realisme, que a vegades va en contra de la història perquè potser enlenteix o fa la història més difícil de comprendre o més complexa, però que realment aporta aquest punt de valor i de qualitat en la producció.
No, és que és bo saber-ho, no? Perquè hasta quin punt pot ser realitat o hasta quin punt t'enreden, no? Això passa bastant. Abans teníem una col·laboradora que era la doctora, bueno, i de tant en tant la tenim, que era la doctora Torrente,
sí.
No? Que, clar, pues, parlava de temes de malalties i tal, no? Jo una ocasió li vaig preguntar, no sé si ho recordaràs, Candela, en aquella època estava molt de moda els episodis de House, no? I on es posaven de manifest determinats malalties, aquestes malalties són reals, i ens va dir sí. Està tot una mica basat en temes que poden passar, evidentment, que no són coses que s'inventen, no?
Sí. No, sí, però veus, hi ha d'altres pel·lícules en les quals això ja no s'aguanta.
No,
totes aquestes on veus explosions en l'espai i on veus també que fan soroll en l'espai. En l'espai no hi pot haver soroll perquè no hi ha aire, no es poden transmetre les ones sonores, no hi poden haver explosions ni focs perquè no hi ha oxigen per cremar, és a dir, tot en el moment que hi ha una explosió i que es trenca l'entorn del vaixell pues, aleshores es queda sense oxigen i doncs el foc s'apaga automàticament, és a dir, en el moment que estan exposats al buit de l'espai ja no hi pot haver foc, el foc necessita l'oxigen i una de les maneres d'apagar el foc justament és eliminar l'oxigen d'una sala. Doncs tot això és irrealista, eh? És com els làsers aquells.
Una miqueta de ciència-ficció.
Jo sóc gran fan de Star Trek. Mira, aquests dies estic mirant Star Trek Discovery, que es pot veure a Movistar, que és una sèrie que està força bé. I Strange New Worlds, que també és una derivada de Star Trek, que també està força bé. Doncs evidentment, és fantasia.
Jo aquests dies m'estic fent un tip de James Bond.
Que també és d'una altra galàxia.
Que disfruto. Sí,
també és fantasia, eh?
També
és fantasia.
És com creure que sí, que James Bond és realístic, no?
Bueno, sobretot si ara que parlem d'allà dalt, no? De Moonraker, sense anar més lluny.
Ui, a Moonraker n'hi ha cadascuna...
Ja ho sabia, més val no parlar-ne.
Doncs apa, que tinguis molt bona setmana, Joan Mar, i acabis de passar un bon Sant Jordi.
Gràcies.
Una estoneta amb Coldplay, amb aquest Sky Full of Stars.
Fantàstica.
M'ha agradat molt quan està estelat al cel, eh?
Molt bé,
doncs
tornem
al
set.
Adéu-siau. Sky full of stars.